L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
L'educació sexoafectiva és una reivindicació des de fa molt de temps. Quan no es dona l'espai ni l'oportunitat de poder parlar de sexualitat és quan es crea el tabú. I el tabú propicia situacions de vulnerabilitat. L'educació sexual és un dret que tenen els infants i adolescents i a la vegada també és un deure per part dels responsables de la seva educació integral. La informació i la formació són imprescindibles per prevenir situacions abusives i agressions sexuals. De fet, hauria de ser norma i no opció en la planificació del seu desenvolupament. Quan es dona un espai segur i lliure per poder parlar de sexualitat, els infants i els joves parlen. Està més que demostrat. I a la vegada és un espai en què propicia també les revelacions que hi puguin existir d'abusos sexuals o d'agressions. Aquesta verbalització pot ser al professorat o a la persona que imparteix el curs o fins i tot a la pròpia família.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit la presidenta de la Fundació Vicky Bernadet. L'educació afectivo-sexual i la perspectiva de gènere finalment ja són al currículum d'infantil, primària i secundària en el marc de l'Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius. Esperem que alguna cosa canviï perquè les dades són esfereïdores. Un de cada cinc nens o nenes patirà abusos durant la infància. De com l'educació afectivo-sexual ajuda a prevenir abusos en parlem amb
la psicòloga perinatal Elisenda Pasqual, autora de L'ombra de la Clara, l'antropòloga del grup de recerca AFIN, Estel Malgosa, i la sociòloga de la cooperativa La Ciranda, Júlia Sánchez, autora d'Aigua Marina. Parlarem de La bici de la Lola, un conte per ajudar a prevenir els abusos. I acabarem amb el Jaume Centelles i els llibres per somiar.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Existeix sexualitat des de sempre. Què hem de distingir de la genitalitat? Carme Gálvez.
Avui a l'Ofici d'Educar, aquesta educació afectivo-sexual per prevenir abusos. Benvingudes a Elisenda, Júlia i Estel a l'Ofici d'Educar. Començarem amb l'Estel Malgós, antropòloga del grup de recerca FIN, que ha promogut el projecte de recerca acció Sexafin, una educació afectivo-sexual i reproductiva que contempla el dret a la salut, la prevenció de violències, la diversitat sexual, l'equitat de gènere, el plaer i el benestar amb la participació de la comunitat educativa, dels centres d'infantil i primària i les entitats municipals. I heu fet, Estel, una enquesta entre nens de 3 a 12 anys per conèixer què els agrada i què no. Estel, benvinguda a grans trets. Quina és la visió que ells tenen de la sexualitat, del que els agrada i del que no els agrada?
Moltíssimes gràcies. Doncs bé, nosaltres hem fet una investigació antropològica, és a dir, hem anat a classes de nens i nenes des dels 3 als 12 anys i hem realitzat entrevistes grupals. En aquestes els hem preguntat, doncs, primer de tot, què és la sexualitat, no? Què saben de sexualitat? I després, sobretot, ens hem centrat molt en els seus cossos, sobretot en els més petitons. Els hem preguntat, doncs, del seu cos, quines parts els agraden, quines no, què és el plaer, quines són aquelles parts que comparteixen amb altres persones i que els deixen tocar, quines no. És a dir, hem explorat des del consentiment fins moltes dimensions que té la sexualitat. Quan nosaltres preguntem als nens i nenes què és la sexualitat, doncs bé, els més petitons no ho saben, no? És una paraula molt complexa. I a mesura que van tenint 8, 9, 10 anys, et diuen que la sexualitat és sexe adult, no? Per tant, aquesta definició que fan els nens i nenes, en un primer lloc, perquè després la reflexionem, però en un primer lloc no hi cabrien els infants que han estat construïts, doncs, com, no? Els entenem moltes vegades com a innocents, com a sexuals, i ells mateixos, quan fan aquestes definicions, doncs expliquen com si la sexualitat fos algo adult que no els apartant, no? Que aquest sexe adult, genitalitzat, etc, etc. Però quan comencem a explorar una miqueta més, els nens i les nenes ens diuen que la sexualitat també és que t'agradi algú, i a molts nens, ja des dels 3, 4, 5, 6 anys, 8, 10, els agraden les altres persones, també és que t'abracin, també és sentir aquest plaer, és a dir, que a poc a poc ja anem obrint aquesta definició de sexualitat que va molt més enllà de les relacions sexuals adultes, no?, i del coit vaginal, i que, per tant, nosaltres creiem que un dels grans pànics morals que tenim les persones adultes, no?, quan a mi em truquen les famílies, és per què hem d'ensenyar sexualitat als nens i nenes de 3 o de 5 anys?
Per què?
Bueno, és que no estem parlant de sexe, estem parlant de sexualitat. Això és la primera confusió que tenim. Com, no?, les persones adultes reduïm la sexualitat al sexe. Això és per una construcció social històrica que hem tingut al llarg dels segles, no? Però a dia d'avui, la sexualitat, segons l'Organització Mundial de la Salut, és un aspecte central de l'ésser humà. És a dir, tota persona que neix és una persona sexuada, que té sentiments, que té cossos, que té plaers, no?, que es toquen, bueno, que d'alguna manera han de poder prendre decisions sanes, segures i plaents sobre la seva sexualitat. I per això els hem de donar tota aquesta informació.
Sí, jo crec que això que us estàs és meravellós, i a més crec que no hem d'oblidar-nos que la construcció psíquica d'una criatura quan neix es fa a través del cos de la mare, no?, i de la psique de la mare, i aquest pell en pell, aquest contacte i aquesta capa, no?, de psíquica que estableix l'infant a través d'aquest contacte vincular amb la seva mare, doncs això també és sexualitat, no? I estic molt d'acord amb el que dius, perquè crec que com a persones adultes hem de començar a ampliar aquesta definició de sexualitat, perquè si nosaltres seguim equiparant sexualitat amb genitalitat o amb sexe, estem traient una gran part important de lo que és aquest concepte, que és tan íntegre i tan estructural amb el desenvolupament psíquic, no?, de l'ésser humà.
Júlia, un cas d'un infant de 6è de primària que li hem preguntat què t'han explicat a l'escola sobre sexe, i diu, res. I el que saps d'on ho has tret? Diu, d'internet. I què has buscat? Pornografia. I per parlar-ho amb els pares, em fa vergonya parlar-ho amb els pares. Quina situació tenim?
Tenim un nano amb un cert abandó, diguéssim, no? No té un vocabulari, no té un acompanyament des de la base, que vol dir anomenar els genitals pel seu nom, saber que tenim un cos sexuat, com estàvem comentant, saber que pot ser habitual l'autoexploració dels genitals de la infància, que és una cosa que moltes famílies espantades amb això de sexualitat i sexe, quan els dius no, però els nens i les nenes a vegades es toquen la vulva i el penis de petitets, i els has d'ubicar, és a dir, aquí sí i aquí no. Els has de posar unes normes, uns acords, unes conductes, no? Llavors, és molt important tot aquest acompanyament, perquè el nano de 6 anys, ai, de 12 anys, ha passat pel descobriment de la genitalitat pròpia i aliena sense acompanyament. Ha passat per veure imatges hipersexualitzades amb músiques, amb sèries o inclús a la pornografia a internet sense acompanyament. Ha passat per un despertar de la pubertat, de la seva, no, interès eròtic i de la seva pròpia genitalitat, una primera ejaculació, tot el, no, la masturbació, el que implica el que diuen els meus amics, sense acompanyament. I quan té interès per l'eròtica, no, que passa amb fer petons, que passa amb tocar amb el cos de l'altre, va a internet, una altra vegada sol, sent menor d'edat, vull dir que és il·legal, diguéssim, vull dir que no està preparat per això, i una altra vegada es troba amb la gran indústria de l'explotació sexual, presentant uns cossos que no tenen res a veure amb el seu cos de 12 anys, unes pràctiques que tampoc, violència, abús, inclús violació. Llavors, aquest nano, em sap greu, però no ha estat atès amb les seves necessitats educatives, ni emocionals, ni vinculars.
Estel Malgosa, us trobeu criatures en aquesta situació?
Sí, moltes. És a dir, nosaltres trobem, clar, a dia d'avui pensem que, malgrat hi hagi una llei que des de finals de 2020 diu que s'ha de fer educació sexual i afectiva dintre dels centres educatius de primària, la veritat és que encara no està implementat. És a dir, pocs centres ho fan, i els que ho fan a través de personal expert, diguéssim, de fora dels centres, no? Llavors, clar, nosaltres veiem la gran diferència, hi ha una gran desigualtat entre infants, i la desigualtat és aquells que parlen a casa i els que no. I ho veiem, i aquelles personetes que parlen a casa tenen un vocabulari, no tenen tant tabú, parlen d'una altra manera, amb molt més, bueno, es nota, realment els hi preguntem, tu parles a casa? Sí, mentre que després hi ha tota la resta. Per tant, és que l'única manera per poder que aquestes persones tinguin una equitat, no?, pues és l'educació sexual a les escoles, perquè com aquest cas que descrius ens en trobem moltíssims.
A fin, proposeu mostrar, com ens deia abans l'Elisenda, un significat més ampli de la sexualitat a través de les sensacions del propi cos, no? En relació amb un mateix i amb els altres, no? Vosaltres a la Ciranda el que feu és que des del 2015 feu tallers d'educació afectivo-sexual, no? N'heu fet a Sant Cugat del Vallès, a Vilanova i la Geltrú, Sant Quirze, Sant Ramon, a la Segarra, a totes tres, no? Com s'ensenya, abans que deies, no? Els pares pregunten, he d'ensenyar educació sexual? Com s'ensenya educació afectivo-sexual a un infant d'entre 3 i 6 anys, no? Perquè i que inclogui sobretot l'Estel, insisteixes en que no pot no incloure l'afectivitat, no? Com es fa això, Vera?
A veure, des de la Ciranda començo i després cadascuna, no? Perquè totes jo crec que estem fent una gran aportació i encara hi ha moltíssimes més entitats també treballant, per sort, no? Nosaltres plantegem a infantil, que són 3, 5, 6 anys, 3 blocs de continguts. Un té a veure amb el que estava comentant una mica l'Elisenda, que té a veure amb que naixem, no? Naixem en el si d'unes relacions familiars o parentals o de convivència, i això ja té a veure amb la sexualitat, vale? Llavors a les criatures els hi plantegem, vale, com és el teu sistema familiar? Som dues mares, som un papa i una mama separats, som dos pares, hi ha hagut una adopció, què ha passat, no? Com és el teu sistema? Això té a veure amb aquests vincles, que és una mirada molt més ampla de la sexualitat. També preguntem com has nascut. No preguntem tant com s'han fet els bebès, que ara mateix no els explicarem, però sí que ens interessa saber com has nascut. Hi ha hagut lactància, no hi ha hagut, hi ha hagut una cesària, i tot això és sexualitat. I és un àmbit que els encanta. Amb nens de 3-4 anys és la pregunta que et fan mil vegades, no? Com he nascut? Puc tornar a entrar dintre teu? Per què no em fas un germanet? I doncs és un àmbit que els interessa. Aquest és el primer. El segon té a veure amb el coneixement del cos. Hem d'anomenar els genitals pel seu nom. Vale? Com li dius als teus genitals? Floreta, patatona, jo què sé, com sigui. Ens encanta la riquesa del nostre idioma i dels que siguin, potser per la expressió literària adulta, però els infants han de tenir un llenguatge comú, que és el que estava comentant també l'Estel, no? Hem de tenir algú que ens unifiqui. Es diuen vulves, es diuen penis, es diuen culs. I això ha de ser comú. Vale? I aquí parlem de nuesa, on pots estar despullat i on no, on és normal veure uns genitals i on no, i parlem, preguntem, alguna vegada t'ha passat alguna cosa amb els teus genitals que tu no volies? Lavabos.
Però això ha de ser difícil, no, d'identificar per una criatura d'aquestes edats?
A nosaltres en surten bastantes. Potser ho fem a P5 i ho fem a segon també, i a quart també ho fem, vale? Que ja són edats més grans. Però hi ha nanos que t'ho diuen, sí, perquè tu sempre em fas petons i jo no vull. Pues perquè tu em baixes el pantaló i jo no vull. I ell m'espia el lavabo. I aquestes coses les saben perfectament que no els hi agrada. I les saben dir. Vale, i el tercer bloc de contingut, i acabo perquè també les altres companyes, però té a veure ja amb què és això de ser nens i ser nenes, no? Si tenim llibertat de ser un nen amb el cabell llarg o no, segons el nostre context, si hi ha un context d'integració de les diversitats o no, si vivim o no moltes sensacions de gènere, si puc fer uns dibuixos, no? La teva disfressa preferida. Vale, si pots dibuixar un nen de Spiderman, una nena pot anar de Spiderman també? Pots fer-me el dibuix de la nena? Hi ha nens que diuen no, la nena no pot.
Ostres.
O hi ha altres que em diuen sí, i tant que sí. Però si fas la nena de princesa, el nen pot ser princesa o pot ser príncep? Bueno, potser no, potser sí. Bueno, i aquí veiem els límits en aquesta concepció, que també té a veure amb sexualitats.
I en tot això ens hi ajuda Aigua Marina, un conte per acompanyar la sexualitat a la primera infància.
Exacte, aquest conte el vam fer el juny 2022 amb Penguin, ha sortit, i a la Glòria Fort que ha fet les il·lustracions, i anem des del naixement de la Marina mostrant diferents situacions on la nuesa és normal, és tranquil·la.
El primer que farien aquí és riure. Jo ja...
Surten els pits de la mama. Sí, però és un pit que és tendre, no? Perquè t'està donant l'aliment. No? Parlem
no,
dels banys...
La mare té pits, és una evidència.
Sí. Surt el tema dels banys, que ara estem treballant molt també amb una altra cooperativa, no? De com tenim cura dels banys, que siguin nets, que els infants aprenguin a rentar bé els seus genitals, no? Que no embrutem. Té a veure amb l'autoconeixement dels genitals, i ha arribat fins aquí aquest conte, no? També hi ha molt aquest què t'agrada, què no t'agrada, que em sembla que és una pregunta superclau per la infància, per construir assertivitat i molta celebració, no? De la vida. Ella hi ha molt agraïment, celebra l'aniversari veient els dofins al mar, i... o sigui, és una mirada molt promotora del que sí que volem.
Avui a l'ofici d'educar educació afectiva sexual per prevenir abusos.
Em fas una abraçada, sisplau?
La construcció de la infància com a categoria asexual intensifica que la sexualitat s'atribueixi al món adult i que hem de protegir els infants de la sexualitat. Estel Malgosa.
En temps de suplement a Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar avui ens fem aquesta pregunta, no? Com l'educació afectiva sexual ajuda a prevenir els abusos? Hem entès, doncs, que els infants no són asexuals. Com és la sexualitat infantil, Elisenda?
Bueno, jo tornant una mica al que deia al principi, no? Crec que és molt important ampliar aquest ventall de com definim la sexualitat, no? I comencem a introduir conceptes com el plaer, com el desig, com el benestar, com aquesta presència molt més pacífica que també va inclosa dins del concepte de sexualitat i que no té només a veure amb aquest foc passional d'una sexualitat potser més adulta o més centrada en un contacte des de la nuesa o des dels genitals, no? I amb això que deia la Júlia crec que és molt important, no? Començar des de la base a donar aquest tipus de conceptes i a fer aquest tipus de preguntes, perquè el que no nombrem no existeix. Llavors, per als infants, com la nostra generació, que sempre dic que som les filles i els fills del silenci, nosaltres no hem tingut aquests espais on ens han preguntat, i hem tingut aquests moments de canvi de canal quan sortien certes escenes que potser els nostres pares o mares consideraven que no eren adequades. Per què? Perquè això obria un debat dins de l'entorn familiar. Des de la meva perspectiva, jo em dedico molt més a acompanyar els adults que acompanyen els infants, perquè penso que la llar és el primer espai terapèutic, i dins d'aquesta etapa més infantil i primer cicle de primària, mestres i professores també són agents maternants i agents que comunicaran, doncs, aquesta realitat de la sexualitat, per lo tant cal donar-los-hi vocabulari.
I com hem de reaccionar els adults davant de la seva exploració, no? Jo recordo que de petita, quan hi havia exploració sexual, suposo que vosaltres també ho recordareu, per començar era absolutament clandestina i era penalitzada totalment, no? Sí. O sigui, davant de s'està tocant o estan jugant amb el seu sexe, com hem de reaccionar?
Segueix passant això. Jo em trobo moltes famílies que segueixen, no, ja no només elles, a vegades amb entorns d'amics i d'amistats, això succeint, no? Jo crec que una de les coses importants és que hem de començar a separar, no?, aquesta experimentació dels cossos infantils de lo que nosaltres veiem com a persones adultes amb un recorregut sexual de lo que realment està passant, perquè són coses molt diferents.
Nosaltres sí que aprofitem, no?, i preguntaríem una mica, bueno, s'està tocant, a on? Què creus que obté quan es toca i quines consignes o no li estàs donant, no? Vull dir, és diferent un infant que es posa les mans als genitals per fer la migdiada i es relaxa així, que hi ha molts infants a infantil que fan això, d'un infant que té molta ansietat i s'està fregant molt intensament el genital. És diferent aquesta exploració, no? O algú que té curiositat d'algú que s'està posant un palet o una canica, no? Són acompanyaments diferents, no? I després també hauríem de veure on estàs. Estàs al supermercat? Estàs a l'escola? Estàs a casa? Que estàs a casa dels avis? Cada espai ha de tenir les seves normes i ha de tenir una forma de protegir també l'adult i d'orientar com acompanyem, no? Llavors, els relats de les escoles són, jo les distrec, no? Quan veig que es toquen, els distrec. A mi et veig molt avorrida, anem a buscar bolis, no? I la nena, avorrida, no està, no? Llavors, bueno, doncs li hauries de dir, mira, veig que t'estàs tocant els genitals o la vulva, per això necessitem el vocabulari abans, aquest no és el lloc, o sí, mira, aquí sí o no, mira, ho parlarem amb la família, i has de tenir la conversa, no?, que és el que estàvem dient.
Estel Malgosa, fins a quin punt vosaltres, sí, que heu preguntat, ells tenen aquesta consciència o no, d'això es pot, mira, fer aquí o no, o què?
La veritat és que nosaltres que hem preguntat, i ho hem preguntat tant a professorat, famílies com infants, el que veiem és que aquesta conversa de a on ens podem tocar els propis genitals, perquè sentim aquestes pessigolles, perquè els nens i nenes ens expliquen quan es toquen la vulva o quan es toquen el penis, senten pessigolles, però ningú els ha explicat per què, no? Pensem que el plaer dels nens i nenes és un plaer holístic, sí? És el mateix plaer és menjar pizza Plaer és fer-te un massatge a l'esquena i plaer és tocar-te la vulva i sentir aquestes pessigolles. Ho dic perquè jo sempre dic a les famílies o a l'escola que penséssim, quan veiem un infant tocar-se els genitals, pensem en un infant posant-se el dit al nas. Al final són pràctiques que a la nostra societat es fan amb intimitat i nosaltres el que hem de fer és socialitzar aquests infants amb les normes culturals de la nostra cultura, no? Diguéssim. Llavors, però què ens passa com a persones adultes? Per què ens costa tan poc explicar el tema de posar el dit al nas i quan veiem un infant, doncs és una mica el que ara comentava la Júlia, no? Seiem bé, posem les mans a la taula, agafa bé el llapis, vols anar al lavabo... És a dir, estem ensenyant als nens i nenes a través d'indirectes. I llavors, hi ha infants que amb indirectes capten el missatge, que és un tema tabú, que no se'n pot parlar, no capten un missatge positiu, sinó és un tema tabú, però hi ha infants que no ho capten. I què passa? Que a mesura que es van fent grans, les escoles cada cop problematitzen més aquest tipus de comportaments i pràctiques perquè les veuen encara més sexuals, no? És a dir, un nen i nena d'infantil, doncs, bueno, s'està explorant i quan ja et fa primer, segon, tercer, ui, què passa aquí, no? Els adults ens preocupem més que tot perquè ho veiem com més sexual. Però al final és perquè no hem parlat amb els nens i nenes d'on es pot tocar i on no, no? I moltes famílies, l'altre dia una mare em trucava i em deia, no li explicareu a la meva filla que tocar-se el xotxete està bé? I dic, home, tu què li dius? Diu, no. Jo li dic que si es toca la vulva tindrà una infecció, que no es pot tocar. Clar, si diem als nostres infants que tocar-se la vulva no és correcte, a part de que és una mentida, perquè moltes de nosaltres la vulva ens la toquem i ens la toquen, no? Vull dir que no és veritat, que no ens la podem tocar. I ens encanta, no? Vull dir... Però a part d'això, el dia que se la toqui aquesta persona, se la tocarà amb culpabilitat. I el dia que hi hagi no només un abús, sinó una situació incòmoda amb algun company de classe, aquesta personeta no ho explicarà mai. No? Llavors, per tant, no li estem donant les eines. Necessitem aquesta conversa.
Jo coincideixo
amb les companyes.
Sí, jo volia afegir amb això que des de la psicologia tenim molt clar que tota repressió és perversió. Sí, és a dir, tot el que no nombrem, tot el que no diem, tot el que amaguem, s'acaba enrarint, s'acaba pervertint i això no genera la prevenció, que és la que estem intentant oferir a través de l'educació afectivo-sexual.
El Departament d'Educació sí que és cert que està fent un esforç, no?, per formar els docents amb la mirada coeducativa, per introduir tots aquests continguts al currículum. No? Què i com s'ha de fer i dir sobre sexoafectivitat a les aules? Fa uns mesos, jo et recordo sentir-te, Estel, per una polèmica, per un tallent que es parlava de la paraula masturbació. No? Sí. Què i com s'ha de dir a l'aula? De què s'ha de parlar i com se n'ha de parlar?
Mira, tots fem... Nosaltres sempre diem, des de Sexafin, que nosaltres no és que fem educació afectiva sexual, sinó que fem la recerca i som antropòlogues, nosaltres diem que tothom fa el que pot i que no hi ha una poció màgica. Malauradament, no hem trobat una poció màgica de com fer l'educació afectiva sexual i cadascú l'està fent a la seva manera, sempre vigilant molt doncs, quines conseqüències té, no? Llavors, em feia molta gràcia el tema de la paraula masturbació. Nosaltres ja no la utilitzem amb persones adultes, amb infants els hi puc dir, però amb persones adultes no l'utilitzo mai, perquè això mateix es pensen que estem parlant d'una masturbació adulta. És a dir, estem agafant una pràctica sexual que ens recorda adulta, no? I la posem com si els nens i nenes fessin el mateix, i no. Un infant que es toca el penis i la vulva no s'està masturbant a nivell adult, i això ho hem d'entendre. El que passa és que quan parlem de sexualitat, de masturbació, són paraules que tenen una càrrega. Pensem en la masturbació, ha estat segles prohibida, perseguida per la medicina, per l'església, per la moral, etc, etc. Tot això ens pesa encara les motxilles, tota aquesta història, no? Llavors, quan sentim masturbació, posem el crit al cel, no? Quan, en canvi, estem parlant de tocaments als genitals d'infants que necessiten saber aquestes paraules i què els hi passa als seus cossos, perquè no ho entenen, no?
I per tant, què sí s'ha de fer perquè no ens trobem, abans dèiem, aquell infant a sisè de primària que havia passat tot aquell procés de no sé, buscat internet, no? Què sí s'ha de fer a l'aula?
A la meva escola ideal el que es faria es parlaria. Nosaltres estem fent un processos d'acompanyament a professorat i bueno, sempre dic que hem d'abordar quan passin aquest tipus de tocaments d'una manera igual, no? Hem de trobar un tarannà comú que decideixi tot el claustre. Però jo sempre els dic que a la meva escola ideal se'n parlaria abans, durant, després, no? És a dir, seria un tema que ja no seria tabú, no? Si ho treballéssim des de molt petits, que els tocaments a l'aula, que és una cosa que fa pessigolles, que és fantàstic, però que la nostra societat fem amb intimitat, no? I per tant a classe no, és una cosa que en podríem parlar sempre, quan passi, quan no. Per tant, ja no, s'hauria de treure el tabú i poder-ne parlar.
Des de la Ciranda tenim un programa d'acompanyament des d'infantil, primària i secundària. Total són uns 30 tallers amb continguts estructurats, no? Adaptats a cada etapa madurativa. Jo crec que una referència que ens ha servit moltíssim a nosaltres és un document que va treure l'Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva de l'Ajuntament de Barcelona, és CIR, està a internet, posa els criteris de qualitat de l'educació sexual i t'explica, t'orienta amb quins continguts oferir des de 3 anys fins a 16. No? I llavors nosaltres actualment participem en aquesta taula dintre de la proposta, no? De fer una educació afectivo-sexual integral, cohesionada, perquè les institucions tinguin un marc de referència, i crec que és un document molt breu, 20 paginetes, que és molt orientatiu, i crec que sí que hi ha l'intent de que això es vagi estructurant. També el programa Coeduca't, que està formant a moltíssim professorat, potser està més vinculat amb una perspectiva de gènere, amb prevenció de violències, no tant directament amb acompanyament de les sexualitats, però crec que entre totes, bueno, poquet a poquet ho estem fent, i que sí que hi ha on anar a buscar una orientació d'anar-ho parlant, però també tenir una mica el criteri, que és la gran pregunta, no? Però què li explico a cada edat? Què és adequat a cada edat, no? Llavors, nosaltres des de Celebrem la Sexualitat, a la pàgina web teniu el catàleg i està tot molt apamat, està molt provat i funciona. I després hi ha l'ESIR i hi ha on mirar.
I Elisenda, és essencial que com a adults ens revisem la nostra motxilla afectiva?
Jo vaig sempre al meu territori perquè crec que és essencialíssim. I jo el que em trobo, no, quan formo professorat en temes de sexoafectivitat, em trobo molta dificultat i molta resistència. Pensa, el meu primer taller de sexualitat a persones adultes va ser el 2010 i recordo que llavors quan jo feia una pregunta i deia a quina edat creieu que comença la sexualitat infantil, em deien a l'adolescència. Amb 13 anys jo crec que això ha millorat molt i ja les persones saben que la sexualitat és integral a la vida, però si nosaltres no revisem els patrons que tenim, com hem estat educades i educats i què és el que ens inquieta, és molt difícil que siguem coherents al moment de transmetre aquest acompanyament.
Avui a l'Ofici Educar, educació afectivo-sexual per prevenir abusos en temps de suplement, a Catalunya Ràdio.
No m'enganyis.
Respectem les necessitats autèntiques de les criatures, més connectades estaran amb elles mateixes i podran distingir el que els fa bé del que no. Elisenda Pasqual.
I parlant de sexualitat a l'escola i a casa, és quan l'infant pot identificar si li estan fent alguna cosa que no li agrada, abans ho dèiem, no? I per tant, aquí és on hem d'incidir, no?
Sí. Jo volia explicar, si voleu, una anècdota. Jo me'n recordo una vegada que vam estar en una classe de primer parlant i explorant què era el consentiment, què eren les parts íntimes, per tant, infants de 6 anys, i només en una sessió, la setmana següent ens expliquen, no?, el que ha passat després, i és que en una sessió parlant d'això, una nena se n'havia adonat de que a l'hora del pati un nen, un company de classe, l'obligava a tocar-li el penis per jugar en uns jocs, bueno, per poder accedir a jugar amb els altres companys, i havia pres consciència de que li estaven obligant, que era una part que no li havien d'obligar, no? I a més va agafar eines per solucionar-ho, ho va explicar al seu pare. Ostres, és que ningú li ha... És a dir, si només en una hora una nena va ser conscient de canviar tot això, això vol dir que ningú li havia explicat que hi ha unes parts íntimes que necessites el permís de l'altra persona per tocar, no? Per mirar, per ensenyar, que ningú et pot obligar no? I a més trobar les eines de poder-ne parlar, i això en una hora, no? Per tant, imagineu-vos si tinguéssim l'educació afectiva sexual implementada, no? Com canviaria totes aquestes situacions que molts cops són incòmodes o fins i tot en casos d'abús, no?
I si la criatura no en vol parlar, abans dèiem d'aquell exemple hipotètic de la criatura, no en vol parlar, li fa vergonya, com ho abordem això? Com ens hi posem?
Mira, nosaltres amb l'Ombra de la Clara, amb el llibre, el 2017 vam estar invitades amb la Mercè Serra, que és la il·lustradora, a fer tota una exposició itinerant a les Ikastoles d'una zona del País Basc. I a través d'aquesta exposició itinerant, d'introduir aquesta temàtica dins de diferents escoles rurals, el que vam aconseguir va ser mobilitzar, perquè és el que fèiem nosaltres. Nosaltres parlàvem de la prevenció de l'abús, parlàvem del conte, parlàvem de la protagonista, i la il·lustradora, amb aquest muntatge que ella va fer, acabàvem cada exposició amb una clara tamany real, que es quedava a l'escola una setmana amb una capseta on els infants li podien explicar coses. Clar, es va destapar una quantitat de vivències abusives i d'abusos sexuals infantils que estaven patint aquelles criatures, que vam haver de contactar amb Garaitza, que és una associació del País Basc que es dedica precisament a això, per donar cobertura a aquesta realitat, no? Llavors, jo crec que el fet de poder-ho parlar, el que dèiem abans al principi, no? Amb la Júlia, l'Estel també ho has dit, com donar vocabulari als infants, no? A través dels adults que els acompanyen, donar vocabulari perquè comencin a identificar què sí, què no, què és correcte, què no és correcte, i a través d'aquí, evidentment, doncs després donar cobertura i aixopluc a totes les realitats que s'obriran, perquè es destaparan.
Nosaltres fem aquest taller de coneixement del cos i cura i hem detectat bastantes situacions que directament van a Vic i Bernadet, vull dir que tenim una relació molt propera i es deriven, o que hi ha un professorat que ha d'obrir el protocol de prevenció del maltractament a la infància, vull dir que no és ni un, ni dos, ni tres. Llavors és una sessió, si l'infant no ho vol parlar, pot escoltar. I pot escoltar que altres infants al seu costat estan dient, a mi m'ha passat i no m'agrada, i que tu li estàs felicitant, l'estàs agraint, no? No, perquè a vegades et diuen, és que no vull ser xivato, no? Amics que ho saben o ells mateixos que ho saben, és que això no és ser xivato, això és ser valent, valenta, i això és tenir cura de tu, de la persona que genera l'agressió perquè no la torni a fer, i de tot el teu context. Llavors, moltes gràcies per atrevir-te a dir que una cosa que a sobre que t'ha molestat o t'ha fet mal, a sobre l'has d'explicar.
Però heu de reconèixer que els nanos i quan parles de sexualitat riuen, i és una cosa que per parlar entre ells està molt bé, se senten còmodes, però a l'hora de parlar-ne amb l'adult els hi costa, no? I aquesta és una mica com l'adult es pot adreçar a ells sense que se sentin incòmodes i que puguin obrir-se o...
Clar, però moltes vegades si els hi costa als infants és perquè la persona adulta que ha estat treballant, sí, sí, o parlant d'aquesta temàtica també li està costant. És que no ens hem d'oblidar que les persones adultes som el pal de paller d'aquests espais infantils, no? Llavors, quan tu detectes que a un infant li costa nombrar o utilitza l'humor com a cobertura i com a defensa, perquè riure'ns-en de la sexualitat a vegades és una defensa per no nombrar i per no atrevir-nos a explicar allò que ens està passant, no? Llavors, com a persona adulta, si tu estàs formada i tens una relació mínimament col·locada amb la sexualitat, és molt més probable que tu això ho puguis acollir, puguis amortiguar-ho i ho puguis derivar. Nosaltres treballem molt justament amb la Carme Galvez, amb la Fundació Concepció Joventeny, i ho hem de derivar a professionals que no només sàpiguin del tema, sinó que tinguin tota una cobertura legal, perquè això, o sigui, són molts botons els que s'han de tocar davant d'un abús
Estel,
sexual.
Estel, et sentíem?
Sí. Sí, sí. Com?
Et sentíem que volies participar. Digues.
Sí, sí. Bueno, jo és que estic molt d'acord amb el que està dient ara mateix l'Elisenda, no? Que si els infants els hi costa és perquè en algun moment les famílies els ha costat. De fet, molts nens i nenes, quan els hi pregunto si parlen a casa, em diuen que alguns sí, no? I alguns altres em diuen que no. Hi havia una vegada una nena que em deia, és que ho he preguntat i no m'han respost, no? O altres que t'expliquen que ho han intentat preguntar però després els he fet molta vergonya i no han pogut. És a dir, que molts cops els nens i nenes en volen parlar, però hi ha l'entorn de casa seva, per aquestes maneres que treballem la sexualitat, aquests discursos, aquests silencis, no? Aquestes indirectes, els nens i nenes, doncs, quan han anat creixent, han entès que a casa seva no se'n pot parlar, i per tant no en parlen. I la vergonya, els riures, és això que diu l'Elisenda, és aquest mecanisme de defensa. Sí que és veritat que potser hi ha altres famílies que em diuen, ostres, que n'hem parlat sempre i ara està en una edat de vergonyes. Bueno, és que pot ser que estigui en una edat de vergonyes, doncs nosaltres sempre diem que els millor respectar-los, les vergonyes. Tanmateix, a la vegada, quotidianitzar la sexualitat a casa. Com és que parlem de política, d'economia, de diners, i no parlem, que això als nens i nenes els és igual, vull dir, no els interessa, i no parlem mai de sexualitat a taula? Pues no, nosaltres sempre diem, suggerim que la sexualitat sigui un altre tema més a casa nostra.
I perdona, Estel, però com es parla de sexualitat a taula? Perquè ara jo he rigut i la nostra tècnica, la Rosa, també. Com ho hem de fer,
això? Ara mateix podríem dir que les persones que escoltem aquest programa de ràdio, quan arribem a casa, ens posem a dinar i diem, ai, avui he escoltat un programa de ràdio que parlava sobre, i comences a dir el que t'ha semblat, el que no. És a dir, hi haurà tota la teva família, fills i filles incloses, però no els estem parlant a ells en directe, estem parlant al taula. Hi havia una vegada un pare de tres filles que em feia pixar de riure perquè em deia que si preguntava, no, a les filles, tu no sé què, no li contestaven mai. Però i llavors havia trobat un mecanisme que jo l'aconsello molt, que és parlar del jo. És a dir, no preguntem sobre el tu perquè les filles i els fills no ens contestaran. Preguntem, expliquem sobre el jo. A mi quan em va vindre la regla, jo quan vaig tindre una relació sexual amb no sé què, amb una persona, jo quan sento no sé què, jo quan em toco sento pessigolles, jo, no? Si nosaltres obrim aquesta relació de confiança, els expliquem les nostres coses, molts nens i moltes nenes en aquest moment pues, també s'afegeixen a parlar de les seves experiències. En canvi, si és tu t'has tocat? No, home, no, què va? No? Clar, un pare es va posar nerviós i li diuen al seu fill, tu ja te l'has pelat? I el seu fill, no, home, no. Clar, aquesta no és la manera.
És com un interrogatori de tercer grau, no? És com no... I jo crec que també són molt importants els llibres i els contes, és a dir, parlar de sexualitat és portar aquests contes i portar aquestes realitats dins de la casa, perquè potser davant teu no voldran o no escolliran aquest llibre, però potser quan tu no hi siguis serà una eina que tindran a mà, no?
Jo crec que a infantil també, que cada etapa necessita una diferent estratègia, no? Però jo crec que utilitzar tots els espais de neteja, no? Quan hi ha un moment d'higiene, quan hi ha un moment de nuesa, quan hi ha un moment de que em pica, m'escou i hem d'anar al pediatre, o sigui, són moments super quotidians i és molt fàcil, que és directe amb l'infant, no has de, vull dir que aquestes altres estratègies del jo o no, i treu el tema, ho veig potser una miqueta més grans, però amb els peques jo diria, pues, mira, anem a rentar la vulva, anem a rentar els llavis, et molesta, mira, t'ho fas tu, no sé què, ara el penis, mira, això, la palleta, vigila, vull dir, tot aquest vocabulari és super, inclús canviant un bolquer, vull dir, és que pots anomenar els genitals en aquests moments i pots anar dient, va, que veig que t'estàs tocant aquí al sofà, vale, però després a casa els avis, al sofà, a casa els avis no ho pots fer, i aquí sí i aquí no, i doncs, això és dia a dia i és directe amb l'infant, igual que li diem no es pega, o li diem renta les dents o corda la sabata, i doncs hi ha moltes altres estratègies, suposo, però a mi em funciona molt i amb el conte també ho hem volgut fer, no? Aquest quotidià, però molt aplicat, això, t'estàs vestint, t'estàs despullant, t'estàs posant el pijama, t'escou, t'has de posar una crameta. Hi havia un pare, és que clar, li posava jo la crameta i li agrada perquè li dona plaer, i llavors em diu, papa, és l'hora de la cremita, no? I llavors, ui, el pare entrava en un bloqueig absolut. Doncs dona-li tu la crema, li dones un mirallet, el deixes allà, mira, fes-t'ho tu, i els nanos es queden allà estona perquè tenen curiositat. Llavors es pot incloure en el dia a dia, no cal una conversa racional, no? I una altra cosa que volia afegir és que nosaltres amb els tallers tenim espai on parlem, on ells responen preguntes, on mirem contes i on fem dibuixos. I gran part de les deteccions a infantil i cicle inicial que tenim és amb el dibuix, no? Que és una orientació, una pista, no? He dibuixat un monstre molt gran que em molesta molt amb la vulva, no? O el meu pap el poso al meu llit, tot i que no hi ha de ser perquè em molesta molt amb la vulva, no? Dius, bueno, dibuixem-ho, posem el nom, la data, i això ens serveix per aquesta informació arribi lluny, no? Llavors, almenys a la petita infància, fins als 7, o inclús 8, 9, 10 anys, hem d'ampliar també les formes de comunicació, no només és un discurs, no? També és el quotidià i els dibuixos i les expressions i els contes totalment, i hi ha moltes maneres.
Avui, educació afectivo-sexual per prevenir abusos.
M'eduques per ser lliure.
La idea clau és entendre que la sexualitat infantil no té res a veure amb la sexualitat a la pubertat o a l'edat adulta. Júlia Sánchez.
Doncs sentim ara també els Xiula, la Ciranda. Heu ajudat a fer la lletra d'una nova cançó per la prevenció de l'abús. Sentim el Xiula, El meu cos és meu.
I qui t'ha dit que em pots tocar? El meu dit, la meva mà.
Digues.
Sí, és que ara, just quan la Júlia estava exposant aquests exemples i em venien com altres que tinc al cap, dic, clar, jo empatitzo molt amb aquestes mares i aquests pares que de sobte es troben en situacions de dir, ostres, com lidio amb això, no? Doncs aquestes ereccions dels pares matutines i les criatures pues, observen aquest penis, no? O buscant mirar la vulva de la mare des d'un altre lloc. Clar, jo penso que aquí és molt important entendre que els infants s'acosten a la sexualitat des d'un lloc de curiositat tan pura i tan diferent a com ho fem nosaltres, que crec que és precisament això el que se'ns fa difícil d'acompanyar, no? Aquesta netedat i aquesta curiositat de descobrir el món, i com que nosaltres no hem tingut aquest acompanyament quan vam sentir aquesta curiositat, doncs no tenim històric, no tenim eines, i aquí és on hem de començar doncs, a reaprendre i a buscar estratègies per acostar-nos-hi.
La Laia Pibernat, l'Alba Barbé i la Judit Pi, elles són coautores de La bici de la Lola i estan emocionades i contentes de presentar-nos també el seu llibre.
És un conte que és per a totes les edats, obre les portes a la comunicació, on les petites i les grans podrem parlar sobre les violències sexuals a dintre de l'entorn familiar i com fer realment per prevenir-les. És un àlbum il·lustrat amb il·lustracions molt grans, molt lluminoses, amb molta part d'aventura i de riures també. El no tenir un text anclat a la imatge, sinó que únicament parlen els personatges, pot ser adaptada a totes les edats i a tots els propòsits de lectura, tant de manera preventiva total, com si hi ha sospita, com si ho fem amb una criatura, amb més d'una criatura, un adult, més d'una adulta. Dona eines a les petites per expressar-se, per identificar, per realment donar valor a les seves sensacions i expressar-les, i a les grans per escoltar, protegir i realment estar atentes a aquests símptomes i a aquestes expressions que no només són verbals, sinó que a vegades també són doncs, de conducta i que donen senyal de que hi ha hagut una possible agressió. En el llibre trobareu un QR que us portarà cap a una web, i en aquesta web, lavistadelaula.com, podeu trobar molts altres recursos. És llegir el conte com a adulta, processar, treure capes i explicar-lo a les petites.
A vegades se'n fa un nus amb les emocions.
Avui, en temps de suplement a Catalunya Ràdio, l'Ofici d'Educar, aquesta educació afectiva sexual per prevenir abusos, i hem donat eines, i també l'ombra de la Clara, de l'Elisenda Pasqual i Martí. Com detectar, no, aquests abusos en criatures petites? Com identificar aquestes situacions? No? Eines, com heu dit, que ens poden ajudar a que aflori aquest malestar, aquestes...
Realitats. Sí. Bueno, jo crec que quan la Júlia parla des del dibuix és una de les grans eines, també el joc simbòlic, estan molt atentes al que està passant amb entorns d'iguals, també moltes vegades, perquè jo també he fet derivacions perquè s'activi el protocol a través del joc genital entre iguals, quan veus que hi ha un joc o unes consignes o una actitud que no és infantil, això també ens dona a pensar que aquest infant ho ha après d'algun altre lloc. I tenir converses i poder portar material dins de l'aula per poder començar a posar paraules i a poder visibilitzar el que sí i el que no. Jo sempre els explico als mestres, als professors, no? Quan acompanyen infants, moltes vegades quan una criatura et ve, perquè moltes vegades t'ho diran a tu, perquè a casa potser no és un espai segur compartir, o t'ho vindran a explicar tu com a figura de seguretat i de maternatge. I una de les coses que dic per tenir una reacció ràpida al moment, perquè això s'ha de poder acompanyar, perquè si no ho acompanyem pot esdevenir encara més traumàtica la situació, és dir-los que a vegades les persones adultes es despisten i fan coses que no estan bé, i això és responsabilitat de les altres persones adultes de poder-los dir. Sí, agraïm molt que ens ho hagin pogut compartir a nosaltres, però hem d'entendre que un infant mai pot aturar un abús sexual perquè ve d'una persona més adulta o més adolescent, amb una diferència madurativa molt més gran, i que la responsabilitat de parar aquest abús i d'acompanyar aquest infant sempre és nostra.
Estel Malgosa, estem a la recta final. T'ha quedat alguna cosa al tinter per afegir?
No, jo crec que és això, poder posar paraules i sobretot, d'alguna manera trencar el tabú, perquè si trenquem el tabú de la sexualitat, el tabú del plaer, de tocar-nos el cos, com deia ara la Júlia, de quotidianitzar també, no?, la sexualitat en tots els àmbits del nostre dia a dia, que puguin aflorir aquestes converses o aquestes deteccions serà molt més fàcil, no? Per tant, jo animo a poder, des de les cases, poder trencar els nostres tabús.
Júlia?
Mira, jo sí que aportaria, que m'ha quedat abans, que quan hi ha una exploració dels genitals, a vegades li hem de posar una mica de perspectiva de gènere. Llavors, a mi hi ha famílies que em diuen, la meva nena es toca molt la vulva. I jo li pregunto, si fos un nen, si fos un penis, et preocuparia igual?
Important.
Ah, doncs no, no? Llavors, aquí...
Per què no, amb un nen i una
perquè
nena?
Perquè està normalitzat, si veus homes pel carrer, no, movent-se el penis i tocant-se, pixant a la via pública. O sigui que hi ha una concepció molt diferent del genital, no? I després també volia afegir que també quan hi ha una agressió, sigui serà sexual o de qual altre tipus, jo crec que també podem fer molta tasca amb la construcció de l'assertivitat. No necessitem que tots els infants siguin capaços de dir això a mi no m'agrada i siguin capaços de tenir una actitud present, assertiva, de posar límits. I també tenim molts nens, normalment en masculí, per desgràcia de les persones que cuidem infants així, però que han d'aprendre a respectar. Llavors, ja no només perquè hi hagi un dia una exploració genital que no ens agrada, en qualsevol joc, en qualsevol quotidià que veiem que un infant imposa xantatge, insistència, pressió, no? Qualsevol d'aquestes formes de manipulació sobre l'altre, està bé que ens hi atencem, està bé que... No, perquè sempre els germans sempre es barallen. Bueno, anem a veure què està passant. Intenta-ho acompanyar ara, que és molt més fàcil, que els tens a casa, que els tens davant, que els coneixes. Intenta acompanyar cada quotidià on un infant sobrepassa els límits dels altres. Perquè això és la base, també, que no es cometin abús en cap tipus de relació.
Elisenda, amb què acabem?
M'ha encantat aquesta reflexió de la Júlia, perquè penso que realment la prevenció de l'abús sexual és una de les... és a dir, l'abús sexual infantil és un dels molts abusos que les infàncies pateixen i crec que és molt important posar de manifest que la dignitat de la infància l'hem de preservar nosaltres i que com a societat la sexualitat és una assignatura pendent i tot el que no estem acompanyant i no estem nombrant i no estem airejant ho estem encara pervertint més i aquí tenen lloc els grans lobbies de les indústries de la trata sexual.
Doncs Elisenda Pasqual, Estel Malgosa, Júlia Sánchez, gràcies per haver-nos acompanyat i sobretot a tots aquells que ens esteu sentint, parleu de sexe a la taula i on sigui, però parlem-ne, per favor, parlem-ne. Gràcies a totes. Gràcies. Una abraçada.
Gràcies.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I el llibre per somiar d'avui és el bandoler llegendari Joan de Serrallonga i la vida fora de la llei, amb text d'Arnau Cònsol i il·lustracions de David Parcerissa. Jaume Centelles, benvingut.
Hola.
El llibre dels petits sàpiens.
Hòstia, aquest és un llibre de coneixements. Ja sabeu que a mi m'agraden quan els llibres o les històries estan basades en fets reals. Aquest és un llibre que m'ha encantat molt. M'ha encantat. Tota la col·lecció està molt, molt, molt xula. Hi ha 7 o 8 llibres ja. Crec que va començar amb les històries de Jaume I, la Valentina Tereshkova, la primera astronauta. L'últim que ha sortit és el de la Mercè Rodoreda, crec. Bueno, i aquest explica la història d'un bandoler llegendari aquí a casa nostra. Tant se n'ha parlat molt. I clar, se n'ha fabulat molt. I ell explica aquí en primera persona tota la seva vida, des que va néixer amb el nom real que era Joan Sala i Ferrer allà un poblet al poble de Viladrau, i és un llibre preciós amb unes il·lustracions fantàstiques. La portada ja se'l veu aquí, ell amb una mena de pistola que tenia, això, un nom estrany, d'aquelles que es carregaven pel davant, a cara descoberta, perquè era l'únic bandoler que anava a cara descoberta. Tots anaven amb la cara tapada o se la pintaven així amb carbó o es posaven bigotis postissos. Aquest anava a cara destapada, era un superhéroe. I La seva història comença a finals del segle, bueno, a principis del segle XVII, que és com on passa tot. I la vida allà no és com la d'avui aquí a casa nostra, és una vida era dura. Ell vivia o va néixer en una família de, en una masia, en un mas. Era el cinquè fill de nou germans i la feina del camp era complicada. Aleshores buscaven altres modus vivendis per guanyar-se uns calerons. Un d'ells era, molts joves es feien bandolers, que pertanyien a un bàndol, d'aquí ve la paraula, d'un bàndol amb un altre, lluitaven com els mercenaris d'avui en dia que van a les guerres. Ell es va casar amb una tal Margarida, i amb la qual va tenir quatre fills, i un bon dia, amb una d'aquestes trifulgues, va amagar unes capes gascones, que eren unes capes molt llargues, on que estaven prohibides aquí a casa nostra perquè servien per amagar espases i pistoles i de més, i estaven prohibides en francès, les gascones, i el van enxampar. En aquestes va fugir, va matar un dels que el perseguien i va començar la seva història, la seva llegenda.
Sentim una música que parla del Serrallonga.
Hi ha obres de teatre, se n'han fet balls, hi ha balls, fins i tot hi ha una cançó molt coneguda d'un grup que es deia Els Esquirols, que se n'han fet diverses versions, potser la tenim per aquí i la podem sentir. Fantàstic. I el llibre és preciós perquè explica, bueno, explica amb la seva pròpia veu, explica totes les malifetes, les bestieses que feien, les tres vegades que va haver de fugir a la Catalunya Nord de França, i fi, a final de tot l'enxampen, naturalment l'enxampen, i el porten aquí al portal de l'Àngel, on hi havia la presó, i bueno, increïble com el torturen i finalment la Palma. No era l'únic bandoler, que hi havia molts que anaven pels camins rals i assaltaven les carrosses, els carruatges, i a la gent que anava d'un poble a l'altre per aquells camins de terra, o també eren camins asfaltats, com les vies romanes, asfaltats, no, perdó, de pedra, com les vies romanes, i era una altra manera de sobreviure, robar els demés. No eren Robin Hood, no eren robar els rics pels pobres, no, eren robar per ells per sobreviure. Les il·lustracions són fantàstiques, al final de tot hi ha una mena de línia del temps, la vida apassionant del gran bandoler, que bueno, són 40 anys, que va viure 40 anys, i uns codis QR que te porten al web, on pots escoltar mil i una històries per conèixer com es vivia en aquella època aquí a Catalunya, una vida rural de...
I la pregunta que us fem avui és amb quin nom, quin era el nom de pila, el nom real del bandoler de Serrallonga? Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge.
Perfecte.
I ja tenim la guanyadora del darrer concurs, l'Alba Dalmau, que s'emporta el llibre i havia una forma. Gràcies, Jaume Centelles. Sí. Fins a la propera. Petons, legendaris.
També hi havia bandoleres.
Això.
M'ensenyes a cuidar del planeta?
I la setmana vinent, programa especial des de Vilafranca amb joves de 5 instituts de Catalunya. Us deixem amb els Xiula, Vulva i Penny. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. Petons, a la Núria Ventura i la Rosa Silloé, i fins la setmana vinent.
Perquè li dieu figa, xona, xirri, xixi, poma, patateta, o foradet. Si té un nom ben concret, perquè li dieu carxofa, brioix, putorro, badufa, petxineta, perrús i xumino. Crec que ja m'ho imagino. Perquè li dius deixonses, no és lletja, no és bruta, amb l'eufemisme m'enfonses. Perquè li dius vergonyes, jo n'estic ben orgullosa. I prou de paraules llonyes. Digues-li vulva, 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 vulva. Si abans li deies pompis i ara li dius cul. Ventila-ho als teus compis, que ara li diem vulva. Si encara et costa dir-ho, d'això no en tinc la culpa. Vulva, vulva. Perquè li dieu pitu, minga, trompa, verga, mangareta, pita o pardal. Si té un nom ben normal. Perquè li dieu cuca, tita, pulleta, pistoleta, ocellet i cigala. Tots a pic i pala.
què li dius d'això en ses? No és lleig, no és brut, l'eufemisme enfonses. Per què li dius vergonyes? Jo no estic ben orgullós. I prou de paraules, jo, onyes. Digues-li penis, 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 penis. Pensa que és bonic el que aquest mot desprèn. Isabel la Catòlica ja li deia penis. No et costarà d'entendre, és més fàcil que el tenis. Penis, penis, penis.
Pam 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 p